Doncs comencem setmana i tenim Dia Internacional. Avui és el Dia Mundial de la Població. Se celebra l'11 de juliol de cada any per iniciativa del Consell d'Administració del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament. El seu objectiu primordial és crear consciència en relació a totes les problemàtiques que a l'actualitat afecten a la població del món, sobretot amb assumptes relacionats amb el creixement i desenvolupament dels pobles i d'altres problemes que tenim. Poca broma, perquè aquest Dia Mundial es va proclamar l'any 1989, fa 4 dies, i al món érem 5.000 milions d'habitants. Avui som 7.700 milions d'habitants i s'espera que el 2030 arribem a la xifra de 8.600 milions d'habitants. Algú s'està preguntant si el planeta hi cabem tanta gent o no? No ho sé jo. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana dilluns, 11 de juliol. A més, és la nostra darrera setmana de programació local abans de fer l'aturada de vacances. Tota aquesta setmana, de 12 i 20 a 2... Des de COPE Lleida anirem acomiadant els diferents espais, els anirem donant vacances i començarem a preparar ja la nova temporada que ja t'avanço que arrencarà, si res canvia, igual que les escoles. Tot i que les escoles ja han dit que començaran amb vaga el dia 7, a secundària, però primària comencen el 5, que és dilluns, de setembre, doncs nosaltres també. Hores d'ara, per sobre hi ha dels 32 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb avisos que ens estan arribant d'altes temperatures a partir de dimecres i dijous a la demarcació de Lleida. Demà parlarem amb l'Armando Álvarez i acabarem de posar xifres a tot això, però vaja, que sí, que venen bé la pujada de temperatures. Avui parlarem amb l'Antonieta Marbà, que ens parlarà d'una desfilada solidària per benefici d'Afanoc, que tindrà lloc aquest dijous a les 8 del vespre al Club Tenis Lleida. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González a partir de la 1:10. I a partir de 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on, doncs, home, de resultats no, perquè ja ha acabat tot. De fet, està més a prop el començament de Lliga que no pas els acabaments. Parlo de futbol, però d'altres esports també. Però parlarem de l'actualitat del món esportiu a la ciutat de Lleida. Abans de tot, doncs ja saps, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia i ens espera avui el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb sols poc ennuvolats o clars i creixent en núvols d'evolució diurna durant aquesta tarda al Pirineu, on no es descarten alguns ruixats o tempestes ocasionals. Si parlem de les temperatures, avui continuaran altes, amb màximes de 38 graus a Balaguer, de 37 a Lleida, de 35 a Tàrrega, de 34 a la Seu d'Urgell i de 30 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de la component sud i tindrem intervals moderats a zones de la meitat sud de la província. Si parlem ja de la jornada de demà dimarts, esperem de nou sols poc ennuvolats o clars amb núvols d'evolució al Pirineu durant la tarda que podrien deixar alguns ruixats o tempestes. Les temperatures demà seguiran altes amb unes màximes que arribaran als 39 graus a Balaguer, als 38 a Lleida capital, als 37 a Tàrrega, als 36 a la Seu d'Urgell i als 31 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Pràcticament 32 graus i mig a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
I malauradament hem de començar parlant de successos, i és que un jove de 21 anys, veí de Lleida, va morir ofegat aquest dissabte a l'embassament de Santana, situat al terme municipal de Castellonroi, a la comarca de la Llitera. Segons ha informat la Guàrdia Civil d'Osca, poc abans de 6:45 del vespre es va rebre l'avís a la central del 062 d'un possible ofegament al pantà, i fins al lloc s'hi van desplaçar membres de l'Institut Armat, bombers i serveis sanitaris. El grup especial d'activitats subaquàtiques va fer una immersió al lloc dels fets fins que hores més tard es va poder localitzar el cos sense vida del jove. Al voltant de 11:45 de la nit es va procedir a aixecar el cadàver que va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal d'Osca. També, parlant de successos, un parapentista va resultar ferit aquest cap de setmana al caure després de quedar atrapat dalt d'un arbre a Barruera. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a 11:45 del migdia quan el parapentista de 19 anys va quedar atrapat en un arbre i va caure a terra. Una dotació dels bombers va acudir al lloc, així com una ambulància i un helicòpter del SEM que va evacuar el ferit a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida amb pronòstic menys greu. Dissabte, un altre parapentista va resultar ferit també a Àger, aquesta vegada. I aquest cap de setmana hi va haver la baixada de falles d'Erill de Vall i un incendi es va declarar en una zona boscosa propera al poble d'Erill de Vall, a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. Es van cremar uns 900 metres quadrats de vegetació forestal. Els bombers van rebre l'avís quan faltaven 5 minuts per arribar a 11:45 de la nit, poc després d'acabar el que et deia, la tradicional baixada de falles que enguany recuperava el format totalment prepandèmia. Tot i la proximitat del foc a la població, l'incendi no va provocar ferits ni va obligar a desallotjar els veïns, tot i que sí que va causar una gran expectació entre el públic assistent a la festa. En les tasques d'extinció hi van treballar dues dotacions de bombers i el foc es va donar per extingit cap a les 3 de la matinada. S'ha d'anar amb molta cura amb el tema del foc i més a les temperatures que venen. O sigui, oblidem-nos ja de que va ploure la setmana passada. A nivell de vegetació i a nivell d'incendis estem en emergència, estem al màxim una altra vegada i hi estarem durant unes quantes setmanes. Per tant, ull sobretot. O sigui, els paratges que estan secs, ja no diguem, però és que fins i tot els boscos verds, ull, que hi ha molt sotabosc, que està molt sec, i el foc després, un cop pren, és difícil, dificilíssim de controlar i d'apagar. Mira, en un altre ordre de coses, ara t'explicaré una activitat que ja fa dies que s'està començant a fer, que potser la gent de Lleida ens costa d'entendre, però que, escolta, jo crec que l'hem d'apadrinar i l'hem de fer créixer. Per què no? Aitona ha estrenat aquest passat cap de setmana, abans d'ahir, de fet, dissabte, les rutes guiades pels camps de presseguers coincidint amb el moment en què la fruita dels arbres està a punt de ser collida. Un total de 10 persones vingudes d'arreu de Catalunya han pogut conèixer de primera mà el procés que segueixen els fruiters i també han collit fruita que s'han endut cap a casa. L'experiència forma part del projecte Fruitturisme, que des del 2012 impulsa l'Ajuntament del municipi amb l'objectiu de traure visitants i promocionar la fruita del territori. Recorda que hi ha les rutes al moment de florir, que són magnífiques, que és que ho tenim a casa i de vegades no ho valorem prou. Ve la gent de fora i nosaltres, doncs, que ho tenim fàcil, a vegades, ja et dic, ni ho visitem o se'ns passa, i això passa unes setmanes molt concretes. Les rutes guiades han començat aquest cap de setmana i s'allargaran fins al 28 de juliol. A banda, entre aquest mes i el vinent, s'han programat una desena d'activitats entre tallers, rutes guiades i rutes lliures i un concurs fotogràfic. Mira, aquest cap de setmana hi ha hagut ja visitants, com et deia, 10, sense anar més lluny. Hi ha hagut una visitant als camps de fruita d'Aitona, que és veïna de Sabadell, la Montse Franquesa, que ens parla de l'experiència de collir préssecs directament ella mateixa de l'arbre.
La veritat és que no, que directament d'un arbre jo no havia collit mai, i realment és espectacular. Hi ha tants fruits, Bueno, i el fet de que vinguis aquí amb l'agricultor o el pagès i t'expliqui els problemes que tenen, tota la feinada que tenen per poder tenir un préssec tu allà a l'abast de la mà, no ho coneixem prou, lo difícil que és, i realment val la pena conèixer-ho i viure-ho.
És una altra manera de fer pedagogia perquè la gent no propera als camps fruiters entengui que per tenir una peça de fruita a la taula, doncs hi ha tot un procés força delicat i que, a més, hi ha certs actors, diguéssim, de tot el procés, com per exemple són les inclemències meteorològiques, que no són controlables, que podem minimitzar-li a vegades doncs, el que afecti més o menys, però no són controlables i que per tant ho hem de valorar més. Allò de menjo una poma quatre mossegades i la llenço, escolta, que ha hagut de passar tot un any i tot una pila d'esforços perquè aquella peça de fruita la tinguis a la mà. Com dic, no ho hem de menys valorar, aquestes activitats, al contrari. Jo crec que les hem de potenciar i les hem de vendre a fora. Anava a dir a l'exterior. A l'exterior és a Barcelona. És que és aquí, a Barcelona, que no saben el que és agafar una peça de fruita de l'arbre. Els que hem nascut a Lleida, doncs, ho hem fet perquè o a casa hem tingut familiars que tenen o molts arbres fruiters o algun, o escolta, de petits, que era més fàcil, podies anar per les carreteres o per camins, amb bicicleta, amb els amics, i a mitja tarda, doncs, escolta, tenies gana, havia un arbre allí amb peres o amb préssecs i n'agafaves un. Però hi ha molta gent de Barcelona que no saben el que és. Dic de Barcelona, com d'altres punts de la geografia catalana. Doncs jo crec que ho hem d'exportar i ho hem de viure. És una altra manera, com deia, de fer pedagogia del que costa tot plegat. I mira, sense deixar el tema dels agricultors, més de 150 tractoristes de l'Urgell i també d'alguns pobles de la Segarra van protagonitzar divendres una nova tractorada per la carretera C14, el seu pas per la comarca, per exigir mesures per acabar amb les plagues de conills que els afecten. Denuncien que les accions que s'han dut a terme fins ara, com són batudes nocturnes o autoritzacions de caça, són insuficients per frenar les plagues, com també consideren del tot insuficient les 300 gàbies trampa que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural repartirà aquest juliol a Ponent. Defensen que la solució a la problemàtica passa per fer ús de biocides, i alerten que cal actuar amb urgència, ja que del contrari, d'aquí 3 mesos no podran sembrar els cereals. Ja sabeu que la població de conills no minve, al contrari, augmenta. Marxem cap al territori perquè Balaguer ha recuperat aquest cap de setmana la gran festa de l'aigua de la Transegre després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia. Ho han fet amb el format habitual, que ha tornat a aplegar milers de persones a la zona del riu que no s'han volgut perdre l'arribada a la meta de les embarcacions casolanes. En aquesta 36a edició de la festa hi han participat 170 barques i 1.600 tripulants, o sigui, pràcticament una mitja d'entre 9 i 10 persones per barca. Una xifra, això sí, més baixa respecte a les 249 embarcacions del 2019. Dissabte al matí es va fer el primer tram del descens pel riu Segre entre Camarasa i Sant Llorenç i aquest diumenge s'ha completat el recorregut fins a Balaguer des del pont de fusta del Molí de l'Esquerra i no des del partidor de Gerb com era habitual. Un dels membres de la primera barca que ha arribat a la meta, l'Albert López, explica que és el primer cop que participa a la Transegre i que, evidentment, repetirà i s'ho ha passat d'allò més bé.
Bueno, en altres sí, però en altres, els nostres pares i tiets baixaven antigament ells. Ara hem agafat en altres el relevo. Molt bé, la veritat, ahir vam sortir 5ens i ahir vam arribar els primers també i avui hem sortit els segons.
És d'oci, però evidentment el gen competitiu també hi ha de ser. Un dels organitzadors de la Transegre, Humbert Pou, parla de les ganes que hi havia de tornar a celebrar aquesta Transegre i que la gent s'ha adaptat prou bé als canvis que s'han hagut d'introduir.
Doncs el que dèiem feia uns dies, jo crec que la gent també li ha agafat una mica de forces durant aquests 3 anys. Hem alimentat una mica les ganes per poder fer aquesta edició de la Transegre. Creiem que això, doncs, la gent ho està esperant bastant, ni que haguem fet alguns canvis, és el que dèiem, tothom s'ha adaptat als canvis que hem fet i al final trobem molt positiu els beneficis que han sortit d'aquests canvis, així que ho valorem de forma positiva.
I encara al territori, la primera campanya d'excavació universitària a l'Hort del Cavaller d'Isona, al Pallars Jussà, ha permès continuar estudiant la torre i aprofundir en la Domus Romana. L'arqueòleg de la Universitat de Barcelona, Ignasi Garcés, ha explicat que durant aquesta campanya han pogut excavar aquest enorme edifici privat que era la Domus, amb uns murs que tenen una amplada de 80 centímetres. Garcés ha assenyalat que la importància que té aquesta excavació és poder conèixer el sector meridional d'una ciutat romana als Pirineus Pirineus i que per primera vegada es pot mostrar una casa romana de l'Alt Imperi completa, a banda d'un sector interessantíssim de defenses amb la muralla, la porta i una torre espectacular i singular. Això ho tenim a l'Hort del Cavaller d'Isona, al Pallars Jussà, s'està excavant i, escolta, quan s'acabi espero que es pugui visitar i que ho podem gaudir tots plegats. També al territori, parlant de cultura, el 24è Festival Musical Pau Paterres de Tàrrega ha tancat l'edició de la represa amb 7.600 espectadors. Des de l'organització han destacat l'èxit de les propostes artístiques i l'elevada afluència de públic, que han tornat a demostrar el caràcter referent del certamen com un dels principals esdeveniments culturals de l'estiu a Ponent. El festival, celebrat del 7 al 9 de juliol al càmping municipal, ha comptat amb els jamaicans de Scatelis i el grup de Valladolid Celtas Cortos com a caps de cartell. L'apartat infantil del certamen, el Pau Paquits, ha comptat amb activitats de circ, inflables, jocs d'aigua i tallers, entre altres activitats. I parlem ara de la notícia econòmica del dia. De fet, en tenim dues. Una és que l'Ajuntament de Tàrrega treballa amb l'Incasòl per habilitar noves parcel·les per a usos industrials i en aquest sentit es preveu desenvolupar molt aviat el sector urbanístic Sud 16 que acollirà el futur polígon Boscarró Nord amb una superfície de més de 20 hectàrees, molt a prop de l'autovia A2. Això ho ha anunciat l'alcaldessa Alba Pijuan, que també ha indicat que aquesta nova dotació de sòl industrial estarà disponible abans de finalitzar el 2024. Per tant, hi podrà haver més activitat econòmica. I l'altra té a veure amb l'increment constant del preu del petroli, que es trasllada ràpidament, això sí que ho té, puja el petroli i automàticament pugen les benzines. Baixa el petroli i llavors li costen de baixar. Però quan puja, va ràpidament els carburants d'automoció, refinats, els agrícoles i els de calefaccions. Tot això ha portat a l'Estat a recaptar 45,3 milions d'euros més en impostos a aquests combustibles a la província de Lleida en el primer quadrimestre del 2022, en comparació amb el mateix període de temps de l'any passat. Parlem de gener, febrer, març i abril. Només en 4 mesos s'han incrementat més de 45 milions d'euros de més respecte a l'any anterior. Amb la reactivació de l'economia, després del 2021, que va ser dubitatiu per la pandèmia de la Covid-19, els consums de carburants s'han incrementat notablement. Fixeu-vos, hem passat de 78 milions de litres de gasolina i gasoil, inclòs l'agrari, en el primer quadrimestre de l'any 2021, als gairebé 120 milions de litres de gener a abril d'aquest any. Això hem passat de 78 milions a 120. Més de 40 milions de més. Si a tot això li sumem la pujada de preus, doncs ja veus que l'increment aquest de més de 45 milions de més del que ja recaptava l'Estat només a la província de Lleida, ja veus d'on surten. En fi, dades i xifres a la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. ¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I mira, en aquesta propera entrevista parlarem amb la Antonieta Marvà, que ja saps que habitualment està vinculada a històries que sempre tenen un rerefons positiu i per ajudar els demés, i que sempre tenen una vinculació amb la moda. Amb la moda, amb les desfilades i amb la solidaritat. Ara fa dies que no parlàvem amb ella i mira, em fa il·lusió també de tornar-la a escoltar. Antonieta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard?
Bueno, com estàs? Que fa dies que no parlem.
Doncs la veritat és que, bé, com sempre, pues, molt liada amb coses solidàries i, bueno, també saps que també estic... Soc sòcia d'App Lleida, que ara vam fer també el sopar solidari la setmana passada. Però sí, el meu és participar en coses solidàries i sobretot vull dir en desfilades solidàries. Sí. I molt contenta de tornar parlant tu perquè feia dies que no parlava.
Sí, entre una cosa i l'altra, doncs déu-n'hi-do. Antonieta, escolta, aquest dijous, d'aquesta setmana, a les 8 del vespre, al Club Tenis Lleida, hi ha una desfilada a benefici d'AFANOC, que ja sabeu que és l'Associació de Famílies de Nens amb Càncer i que els coneixem per aquella festassa gran que fan del Posa't la Gorra, que així la gent els ubica. Però doncs vosaltres, amb el teu grup de Mujeres com la Vida Misma, heu organitzat una desfilada al Club Tenis Lleida aquest proper dijous, dia 14. L'entrada és gratuïta, però després, hi ha un sopar pica-pica que és solidari i aquest sí que anirà en benefici d'AFANOC. Per tant, jo crec que l'important és fer el lot sencer, la desfilada i el sopar, oi?
Sí, la veritat és que la desfilada pot ser divertida, la veritat sigui dita, perquè primer doncs, bueno, sortiran els nens, donant la benvinguda i tal, doncs, amb roba d'AFANOC. Després hi haurà la desfilada doncs, de tres botigues d'aquí Lleida, que són Sony El Riols, Drelot i ITM Premium, amb els seus diferents estils. La peluqueria també serà de la Cate Maza. Aleshores, també hi haurà actuacions, hi haurà un grup flamenco de Pardinyes, hi haurà un DJ que ens posarà la música, que és el Lluís Bosch, hi haurà també, bueno, col·labora molta gent, vull dir, tingues en compte que, per exemple, amb els nens, doncs, que portaran aquest pack, podríem dir, de samarreta i gorra d'AFANOC, doncs això ho patrocina a Lleida, precisament, no? El DJ també està patrocinat per Assisum. Bueno, això m'agrada dir-ho perquè, bueno, perquè crec que s'ha de dir, no? I després, doncs, també, bueno, col·laboren, doncs, Wow Balons, que és el Miguel Fuenmayor, que ens farà també una decoració a base de globus, molt bonica. També hi haurà, bueno, també col·labora Brico Depot, vull dir, la passarel·la. És que col·labora molta gent, i el tenis sobretot, vull dir, perquè el tenis ens dona moltíssimes facilitats, tant amb les instal·lacions, com després doncs, a la del sopar i tot, no? Hi haurà una actuació, i allà em sembla bé un grup flamenco de Pardinyes, i després, al final, em fa molta il·lusió, perquè farem un posa't la gorra ballant tumba.
Ah, caram.
Com a novetat. Aquest, bueno, és una cosa una mica diferent, no?
Bueno, però ull que el zumba s'ha d'entrenar bé, eh? Vull dir que no és una cosa de... Mira, ho faig avui i no ho havia fet mai, que s'ha d'estar en forma, eh?
Jo et dic una cosa. Jo em faig algunes vegades amb un grup d'amigues, vull dir, a vegades tenim precisament un profe que ens fa zumba, batxata i històries, ens fa un parell d'hores molts dissabtes, per posar-nos una mica en forma, però també et dic una cosa, vull dir, l'important és participar, i l'important no és ballar, moviment, a més, això es porta molt. I després una altra cosa, de fet, el tema de viarar els sorteig de regals, que aquí és on la gent doncs, tenen que comprar les tires, que és on anirà també el benefici per a FANOC. Hi haurà uns regals molt guais de diferents empreses de Lleida, que com sempre doncs, col·laboren en totes les, bueno, les coses que els acostumo a demanar, i sí, després hi haurà un sopar pica-pica solidària, una part del qual doncs, anirà també doncs, en benefici de FANOC. El sopar també és una mica com un final de festa, no?, i com un retrobament de la gent, per parlar, doncs, bueno, i passar una estona i una nit d'estiu doncs, en un lloc tan bonic com el Tenis Urgell, com a cloenda, no?, o sigui, com a guinda del final de festa.
Antonieta, el Club Tenis Lleida.
Sí, Club Tenis Lleida.
Vale, que havies dit...
És el que hi ha a la carretera d'Osca.
Sí, que havies dit l'Urgell, no. És Club Tenis Lleida,
eh? Sí, Lleida. Club Tenis Lleida.
Escolta, tot això, Antonieta, com ens apuntem?
Doncs mira, bueno, pel tema de la desfilada, cap problema, perquè l'entrada és gratuïta i només hauran de la gent comprar doncs, les tires pel sorteig de regals. Pel sopar, sí. Pel sopar hi ha un número de compte, el que passa és que a veure, si vols que te'l digui, l'he de
buscar. Bueno, no, el tinc aquí al davant, però és complicat.
A les xarxes bé, eh? A les xarxes bé.
No, ara ho publicarem també a les xarxes de Cope Lleida, al Twitter i a l'Instagram. I si no, escolteu, Club Tenis Lleida, si feu un truc segur que us informaran també. I si no, a les xarxes, hi és, eh? Vull dir que això és fàcil.
Bueno, el tinc, perquè sí, com que passa porto que, la llibreta de les coses, si vols...
Sí, però que si diem un número per la ràdio és difícil, eh? Perquè ja és difícil quedar-nos amb números de telèfon. Imagineu-vos tot un compte d'entitat bancària. Prefereixo que la gent el busqui.
Sí, doncs, aleshores, Ricard, si vols, perquè això també ho he penjat a les xarxes, he donat el meu número de telèfon, en el qual també la gent es pot dirigir i llavors jo també els explico i cap problema.
Doncs mira,
si vols aquest, el meu número, ho puc dir, eh?
Aquest és fàcil, eh? 615-55-1567. O sigui,
perfecte.
615-55-1567. És el telèfon de l'Antonieta i podeu parlar amb ella directament, que al cap i a la fi és qui hi ha al capdavant organitzant tot plegat, eh?
Correcte.
Escolta, et donarà temps de sortir a desfilar o no, aquesta vegada?
Sí. Aquesta vegada sí, perquè, a veure, hi haurà un presentador molt guai, a part de que som amics de fa molts anys, i no em falla mai, que és el José Antonio García Barranco.
Ja, home, igual el conec, el José Antonio García Barranco.
Sí, igual hi ha algun dia que el tens a prop.
Sí, i tant.
Mira, jo avui també el veuré al migdia, perquè hem de parlar també del guió, i també és així.
Molt bé.
Sí.
Doncs és aquest dijous, dia 14, a les 8 del vespre, el Club Tenis Lleida. Hi ha al darrere el grup de Mujeres como la Vida Misma, amb l'Antonieta Marvà. És una desfilada solidària a benefici d'Afanoc, que ja sabeu que és l'associació de famílies de nens amb càncer, que els coneixes per la festa aquesta que fan del Posa't la Gorra, que així els ubiques, eh? Que hi haurà desfilada de nens, desfilada d'adults, i que després hi ha el sopar solidari, i que a més durant la desfilada també hi haurà sortejos, i tot això va cap a Fanoc. Per tant, és una bona manera de començar l'estiu, tot i que ja fa dies que l'hem començat, però és una bona manera, mira, per donar allò el tret de sortir a l'estiu, doncs anar amb aquest sopar solidari, eh? És dijous,
sí,
això,
perfecte.
Eh? Passat demà l'altre, aquest ja, és, ja toca
aquest,
això.
Aquest d'aquesta setmana, o sigui, avui és dia 11, doncs aquí 3 dies.
Molt bé. Antonieta Marvà, escolta, enhorabona, que us vagi tot molt bé dijous, eh? Encantat de tornar-te a retrobar.
Doncs moltíssimes gràcies, Ricard, gràcies com sempre, vull dir, per la teva col·laboració, i fins aviat, perquè t'asseguro una cosa, eh? Que quan arribi la tardor també hi haurà coses.
Ja tens més coses al tinter, molt bé.
Estarem en contacte.
Una abraçada, adéu.
Adéu.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi posem somriures a les cares de la gent per darrera vegada aquesta temporada. Ja sabeu que aquesta setmana és la darrera de programació local, i això vol dir que tots els espais que són setmanals, doncs els anirem acomiadant tant quan vagin apareixent. El primer, doncs, el Joel Carnicer, que el tenim els dilluns, abans d'arribar a la una. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Que ja estem ben entrats el mes de juliol, eh?
Escolta, això està passant volant, també.
També.
No ho entenc. A mi se me passen els dies volant.
Això és que ja comences a tenir una edat, eh?
Sí, suposo que sí, perquè és que no ho entenc. Ja estem a meitats de juliol, quasi.
Sí, bueno, yeah. Aquest cap de setmana és ja la primera quinzena, aquest proper cap de setmana.
Sí, però esto què és? Bueno, en fi, l'edat, que no perdone.
Va volant, això. Però vaja, escolta, no desaprofitem l'oportunitat de posar somriures, eh?
Sí, vamos allá. Mira, avui he preparat una secció que a mi m'ha fet molta gràcia, però jo patia perquè ja sé que a tu no t'acaben de fer molta gràcia.
Okay,
les notícies que ficaré. A mi me'n fan molta, però si vols després donarem la moraleja i tot, perquè he buscat tres notícies seguides, i a veure què et sembla.
A veure, va.
Diu que la primera notícia és del Segre, i diu: se da a la fuga tras un accidente en Lleida, se deja la matrícula i acaba imputado por drogas.
Sí, sí, aquesta la va llegir.
Vale, o sigui, bueno, pues podríem dir que el tonto del dia és aquest.
Sort que no va prendre mal ningú. Sort.
A mi, sí, sort, això sort. Però també t'he de dir una cosa, i és que a vegades ho hem comentat, però des de que fem l'espai, les notícies de Lleida s'han incrementat una barbaritat.
Sí, sí, sí.
O sigui, abans no n'hi havia tantes, vull dir, fa com 8 anys enrere no n'hi havia tantes, i ara cada 2 per 3 trobem alguna notícia de Lleida que algú fa alguna cosa estúpida. Llavors, punt número 1, no sé si és perquè volen sortir a l'espai o perquè ens hem arribat a tornar igual de bojos que la gent que fèiem dels Estats Units al principi.
També podria ser.
Què vols que et digui? Però bueno, el cas és que es va donar la fuga, es va deixar la matrícula, llavors el van poder localitzar i li van fer un test de drogues i el test està a punt de dir, bueno, pareu ja. Pareu ja que m'estic agobiant, saps? Perquè va sortir positivo en opiacios i THC.
No, no.
Vale? I llavors, pues, bueno, per si de cas, que no fos cas que no ves ni hagués una, no? I llavors la notícia que ve ara també és aquesta, que a mi m'ha impactat una mica, perquè per una banda m'ha fet gràcia, però per l'altra m'ha fet molta ràbia. Suposo que és part de les notícies, no? I és que diu, detingut el conductor d'un autocar ple d'estudiants per esnifar mentre es conduïa.
Home, aquesta també la vaig llegir i quasi bé et podria dir que em va indignar, eh?
Clar, és que és un punt, perquè si tu t'ho imagines com a cosa humorística, fa molta gràcia. Perquè dius, normalment els conductors d'autobusos han de ser gent pues, molt professional, molt sensata, que la majoria ho són, per no dir pues, quasi tots. Però després de tant en quant te trobes una sorpreseta que és com aquest senyor, que jo me pregunto, què passa que va esnifar cocaïna davant dels alumnes?
Claro.
O com va?
Home, mentre es conduïa i portava alumnes, ja m'explicaràs tu, és que és per suspendre la perpetuïtat?
Un momento, que tengo que parar a ponerme mi gasolina.
O no, o ni va parar. És que jo què sé. Home, en marxa ho veig difícil, si no és una recta molt llarga.
Clar, llavors diu l'alerta la van donar als estudiants quan van veure que el xòfer esnifava alguna substància mentre es conduïa.
Per això t'ho dic, mentre es conduïa.
O sigui que no devia ser molt sutil, tampoc.
No gens.
Però també t'he de dir una cosa, que és una mica, en el fons és lleu la multa, perquè diu que està penalitzada amb una multa de 1.000 euros i pèrdua de 6 punts del carnet.
Joder.
Jo no sé. Bueno, en fi, coses vàries.
escondida.
Ah, sorpresa! Quan arriba la policia, saps?
¿Y usted qué hacía aquí? Nada, me escondía.
Nada, estaba buscando monedas.
Madre de Dios.
La vostra, no te perdis, porque es lo que el conductor dio un resultado positivo en la prueba de alcoholemia a la que fue sometida de 0,75 miligramos el litro.
Pero a ver, y después de todo, la teva gran preocupación si duye sabates o no.
Correcte, pel bé de la conducció. Però això no ho diu a la notícia. O sigui que... Bueno, en fi, pues coses vàries que està molt bé, però també a la carretera hem de vigilar, perquè...
Molt,
ja no per un, perquè a mi el que m'emprenya és això, que aquests conductors no pensen en... Vull dir, és per l'altra persona que et trobes.
Clar.
I és aquí on està. Bueno, ara ens desviem totalment de la carretera i anem a una notícia que jo, sincerament, he estat rient durant 5 minuts seguits.
A veure.
La vaig dir, ¿vale? Diu, un ramat de vaques ataca un grup de soldats a la platja de Cádiz. ¿Vale? Un ramat de vaques.
Ah, de vaques.
I llavors es veu que els militars estaven fent proves amb una platja de Cádiz, amb un terreno per allí. I llavors, clar, hi ha un vídeo i és molt graciós, perquè de sobte apareixen com 20 vaques, o així, on estan els militars, i els militars acaben marxant corrent, però per pote. ¿Vale? I llavors penses... Clar, jo com he veure aquest vídeo i dic... Aquesta gent és la que ens ha de defensar d'invasions terroristes? O sigui, si ja tenen problemes amb 12 vaques, tu creus que aquesta gent el dia que vingui un atac terrorista podrà treure'ns d'aquí o no? Bueno, perquè diu... Clar, la notícia... Bueno, pues explica això, estaven fent proves, però hi ha un apartat en concret que em fa molta gràcia, que diu... Un dels soldats fins i tot va deixar la seva arma a terra per evitar l'atac de les vaques.
És que... Però que no els adiestren. O sigui, si venen enemics, cap problema, però si venen un grupet de vaques, escolta, sortim corrents.
Sí, pues sí. I el vídeo no té desperdici. Si els nostres oients, si es volen animar a veure'l, està per internet, digue, soldados militars...
O atacados por vaques. Surt,
marxen corrent per potes i és com molt divertit. Molt divertit.
Mare.
Vale. Llavors vull continuar amb aquesta, que aquesta no és que em faci gràcia, sinó que l'hem dit tantes vegades que me comença a preocupar.
A veure.
Perquè és una altra notícia que diu: xica trans se arrepintió de su cambio y volvió a ser hombre.
Una altra,
¿eh? Una altra. Diu, lo importante es ser fiel a uno mismo.
Joder.
Home, pues llavors, ¿qué vols dir, lo importante es ser fiel a uno mismo?
Clar, en cada momento, aunque vayas cambiando.
Clar, clar, exacte. I diu, vull dir, no, jo no ho entenc. Diu, si en un momento me sentí más mujer que varón y decidí hacer la transición, está perfecto. En definitiva, es mi cuerpo y es mi decisión. Y si hoy mi proyecto de vida cambió, también está bien.
Claro.
Lo importante es sentirse a gusto y feliz. Así me siento yo.
Ja està. Nada.
Bueno,
jo però escolta, no sé. Que jo, aviam, que pel cos és un canvi fort, perquè no només és l'operació, també és tot el tema hormonal, i amb això és millor no jugar o amb això.
Fas una decisió molt important, que és fer un canvi així, per després tornar. Diu, no, que me devuelvan el dinero, saps? Jo vull estar com estava. Va. En fi, vale. Llavors, ara anem a la secció de sud-americans,
a veure.
Que cada vegada m'agrada més, i ja ho saps que tenen les seves paraules pròpies i em fa molta gràcia, i bàsicament la dic aquesta per dir aquesta paraula.
A veure.
I és que diu, tóxica, mujer tóxica, escuchó a su novio, obro cometes, soñar con otra, tanco cometes, y le tiró agua hirviendo en las joyitas.
Però lo soñó.
Sí, sí, és el que ella estava somiant.
En les joyitas, això són en un diari?
Sí, sí, en un diari. Diu, mujer tóxica escuchó a su novio soñar con otra y le tiró agua hirviendo en las joyitas.
Què vol dir mujer tóxica?
Pues mujer tóxica sona... Ara a internet es diu molt aquest terme, que és com pues una dona molt gelosa, molt gelosa.
Ah, vale.
Que se deixi molt gelosa de... No le hables, que seguro que le gustas. Tal, no sé què, saps? Una dona així com molt gelosa. I llavors, això ha passat a Bolívia i m'ha fet molta gràcia perquè, pobre desgraciat, que també s'ha de dormir tranquil·lament, i diu que la mujer se despertó en medio de la noche ya que el sujeto estaba haciendo algunos balbuceos. Entre los que susurraba, ella alcanzó a notar que su pareja estaba soñando con otra.
Hombre, ya.
I llavors va dir, això sí que no. I le tiró agua hirviendo en las joyitas.
Oh, però, a veure, es va haver d'aixecar, posar l'aigua a bullir, que tarda una estoneta, eh? I anar cap allà, i amb tot això no se li havia passat encara?
Pues sembla que no.
Joder.
Pues sembla que no i tal. Bueno, en fi, pues coses vàries.
Quina escaldada, per cert.
Sí, Déu-n'hi-do, ha de fer mal, eh? Ha de fer mal, això. I llavors aquesta sí que la volia dir, aquesta notícia, sí o sí, que és una notícia de Rock FM, i és que diu, la major de les ironies. Estalla una brutal pelea mientras los Eagles toquen Take It Easy. En Hyde Park. Que Take It Easy és com dir relaxa't, en anglès, tranquil, fes-ho fàcil.
Sí, pren-te amb calma, sí.
Exacte, pren-te amb calma i llavors no s'ho van prendre amb calma. I llavors van començar a pegar-se allà tots amb tots.
Però què passa al món? Però què passa al món?
Estem molt... No sé, devem estar molt nerviosos.
No sé.
Perquè si no ho entenc.
Bueno, Joel Carnicer, res, ja estàs.
Ja està?
Sí.
No puc dir un acudit?
No, sí, home, acabarem amb l'acudit, però res, que posem punt i final a la temporada Algú ho ha fet, les notícies del reir-se, by Joel Carnicer, que queda més així, no?, si fiques by Joel Carnicer.
Sí, sembla com més d'autor.
Sí. Ara faltaria el soroll de l'assignatura.
Exacte.
By Joel Carnicer. Bueno, escolta, que jo espero que, com a mínim, algun somriure haguem arrencat a la gent que ens escolte.
Sí, no, d'això es tracta, és algo, no?
Ni que sigui per escoltar com ens en riem nosaltres, que també.
Però... Exacte. Exacte. Bueno, sí, sí, home, un entrany fantàstic. Pues ara ja, ara recopilaré, perquè jo no pararé. Llavors seguiré buscant informació i notícies, que en trobaré 50 cada setmana, segurament.
Pues
i aquest espai segurament no s'acabarà mai.
No, 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 mentre segui l'espècie humana, humana funcionant, res. Prepara't acudits, eh? A veure en quin acudit tanques la temporada.
Vale, pues acabo amb un acudit una mica estiuenc així, i diu que esto es un barco que está naufragando, y aparece un hombre y dice: capitán, capitán, todavía quedan mujeres en el barco, no puede escapar. Y diu: sí, hombre, para mujeres estoy yo ahora.
Vinga, Joel, bona setmana i bon estiu.
Bon estiu, Ricard!
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hace 25 años, a esta hora, Miguel Ángel Blanco llevaba ya 22 horas secuestrado. La cuenta atrás había comenzado. El plazo era de 48 horas y en el Ministerio del Interior y en los operativos policiales sabían que hiciera lo que hiciera el gobierno, si no localizaban a los secuestradores, pues ETA iba a cumplir su amenaza. Si no acercaban a todos los presos de la banda, Miguel Ángel Blanco iba a ser asesinado. En aquel 11 de julio de 1997, aquellas horas fueron decisivas. Lo cuenta el coronel Vázquez en el podcast original de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. El operativo policial trabajaba contrarreloj, sin descanso. De ellos no durmieron. Los agentes, de hecho, no durmieron. Los agentes no se echaron, se echaron a la calle, a los montes, a las carreteras, para tratar de localizar una pista, un posible trayecto, algo que los llevara hasta los secuestradores de Miguel Ángel. En ningún momento perdieron la esperanza, aunque sabían que la dificultad era máxima.
Sobre todo para 48 horas, por la dificultad que entraña alojarlo en un domicilio o en un inmueble, pues nos parecía, podía parecer más lógico que estuviese en una zona boscosa, en una zona rural, en una zona, como digo, inhabitada. Pero peinamos todo, peinamos pueblos, peinamos ciudades, peinamos cualquier rincón que considerásemos que podía estar. Pero bueno, era una posibilidad complicada, muy complicada.
Es el hoy coronel de la Guardia Civil, Francisco Vázquez, entonces un joven teniente que apenas unos días antes había participado en la liberación de Ortega Lara después de 532 días en aquel Zulo inhumano. El secuestro de Miguel Ángel Blanco fue la respuesta inmediata a la liberación del funcionario de prisiones, la venganza de los terroristas. Pero responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional coinciden en que el de Miguel Ángel Blanco no fue un secuestro improvisado, en que ya era objetivo de ETA desde hacía tiempo, aunque eso sí, la liberación de Ortega Lara aceleró los planes que los terroristas tenían para el concejal de Ermua. El secuestro de Miguel Ángel Blanco conmocionó a toda España. Tal día como hoy se organizaron concentraciones y manifestaciones por todo nuestro país con un grito unánime. ¡España! Basta ya, queremos la paz, era uno de los gritos que más se repitió aquellos días. España entera contenía la respiración ante esa cuenta atrás agónica, esperando que los terroristas no cumplieran su amenaza. Pero la cumplieron. Pero ya nada sería igual. Ya no valía el silencio, ponerse de perfil, mirar a otro lado. La revuelta ciudadana contra ETA exigió una unidad sin fisuras de todos los demócratas frente al terrorismo. Una unidad que representó al llamado espíritu de Ermua, pero que 25 años después se ha desdibujado, como pudimos comprobar ayer en el homenaje, entre otras cosas por los pactos del gobierno con Bildu. Esta semana, por cierto, coincidiendo con este 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el gobierno va a aprobar la ley de memoria democrática que ha acordado con la formación Abertzale, que sigue sin condenar la violencia de ETA y que ahora, con esta ley y el beneplácito del presidente Pedro Sánchez, busca controlar el relato y blanquear el terrorismo. Pues los detalles del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco los puedes escuchar en un relato brutal que ha quedado recogido en un podcast original de COPE que se llama Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Hay más noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández. Seguro que lo has notado, hace mucho calor en gran parte de España con temperaturas por encima de la media tanto de día como de noche. Segunda ola de calor en menos de mes y medio. Hoy está activada la alerta por altas temperaturas en 13 comunidades. Se van a superar los 42 grados, por ejemplo, en Córdoba, en Toledo o en Badajoz. Y hay que prepararse para una nueva noche sofocante. En la mayor parte de España, sobre las 11, seguiremos por encima de los 30 grados. Muy atentos a los SMS que recibimos en nuestros teléfonos. 6 ciberdelincuentes han sido detenidos por estafar a una familia de Gran Canaria, 245.000 euros. Los afectados recibieron un mensaje de un supuesto banco y al acceder al enlace les suplantaron la identidad. Los delincuentes realizaron 4 transferencias de 50.000 euros y compras en Barcelona de joyas, ropa, viajes e incluso criptomonedas. Japón ha concedido a su ex primer ministro Shinzo Abe el collar de la Orden del Crisantemo, la máxima condecoración del país, tras su asesinato el pasado viernes en plena calle mientras participaba en un acto electoral. Abe se convierte así de forma póstuma en el cuarto primer ministro de Japón de posguerra en ser honrado con esta condecoración. Sigue en busca y captura en Jaca el autor del doble crimen a tiros de un hombre y una mujer en un pequeño pueblo del sur de Francia. Agentes de la gendarmería francesa se han sumado este lunes a las labores de búsqueda para tratar de hallar algún indicio de su paradero. El Papa Francisco ha vuelto a denunciar la guerra absurda que se libra en Ucrania, donde, como de costumbre, pocos poderosos deciden y envían a miles de jóvenes a luchar y a morir. En casos como este, es legítimo rebelarse, anima Francisco en su mensaje a los participantes en la Conferencia Europea de la Juventud, que hoy comienza en Praga. A ellos pide generar nuevas ideas del mundo, la economía o la política, y también nuevos caminos para presentar al mundo una nueva cara de Europa. Y uno de cada 6 hogares de Castilla y León se encuentra al borde de una situación de exclusión severa que ha crecido en un 54% entre las personas más frágiles. Según su memoria de 2021, Caritas invirtió 35 millones de euros para atender a más de 122.000 personas en una región donde la exclusión tiene rostro femenino y de origen extranjero y en la que la precariedad laboral se ha duplicado, alcanza ya al 11% de la población. Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, los equipos preparando ya el inicio de la Liga.
Han vuelto todos con el regreso esta mañana del Girona. Los 20 conjuntos que este año forman la primera división ya han regresado de las vacaciones y entre la pretemporada y el mercado de fichajes trabajan ya para una temporada que arranca en un mes y en un día, el próximo 12 de agosto con el Osasuna-Sevilla. Hoy las miradas están puestas en el Barcelona, que esta mañana ha recibido el regreso de sus internacionales y que trabaja para cerrar la continuidad de Dembélé. Por su parte, el Atlético de Madrid acaba de llegar a Los Ángeles de San Rafael, donde va a permanecer las 2 próximas semanas con los esfuerzos centrados en dar salida a algunos de los 29 integrantes que ahora mismo tiene en plantilla. Y fuera del fútbol, recuerden que hoy vivimos la segunda jornada de descanso del Tour de Francia. Tras la disputa ayer de la novena etapa, el esloveno Pogacar es el líder de la general, con Enric Max octavo, a 1.50 del líder, como el español mejor clasificado. Max acaba de decir esto sobre sus opciones en lo que queda de carrera y la fortaleza de Pogacar.
Le tenemos que pillar desprevenido y sin equipo. Ahora vienen etapas muy duras, con puertos muy duros antes del, o previos al puerto final, y yo creo que se tiene que jugar un poco la estrategia, ¿no? Es verdad que nosotros ahí estamos un poco más limitados porque solo estoy yo en la general, pero gente como Jumbo y como Ineos, que tienen más de uno, pueden jugar un papel muy importante y yo sumarme a la fiesta, ¿no?
Por cierto, que el Tour ha informado que todos los ciclistas han dado negativo en los test de coronavirus realizados en la jornada de hoy.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, pràcticament 8 minuts per sobre de la una i per sobre dels 33 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica a l'espera de que dimecres i dijous arribin aquestes pujades de temperatures. De moment ens quedem amb la previsió del que queda de dia i també de cara a demà. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb sols poc ennuvolats o clars i creixent en núvols d'evolució diurna durant aquesta tarda al Pirineu, on no es descarten alguns ruixats o tempestes ocasionals. Si parlem de les temperatures, avui continuaran altes, amb màximes de 38 graus a Balaguer, de 37 a Lleida, de 35 a Tàrrega, de 34 a la Seu d'Urgell i de 30 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de la component sud i tindrem intervals moderats a zones de la meitat sud de la província. Si parlem ja de la jornada de demà dimarts, esperem de nou sols poc ennuvolats o clars amb núvols d'evolució al Pirineu durant la tarda que podrien deixar alguns ruixats o tempestes. Les temperatures demà seguiran altes amb unes màximes que arribaran als 39 graus a Balaguer, als 38 a Lleida capital, als 37 a Tàrrega, als 36 a la Seu d'Urgell i als 31 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Anem a recordar que aquest cap de setmana hem tingut diversos accidents a la província de Lleida. Per exemple, un al pantà de Santa Anna, on un jove de 21 anys de Lleida va morir ofegat dissabte. També que un parapentista va resultar ferit al caure després de quedar atrapat dalt d'un arbre a Barruera. I un altre, també parapentista, va resultar ferit menys lleu a la zona d'Àger. I també que a la baixada de Falles d'Erill la Vall es va ocasionar un incendi que va cremar prop de 900 metres quadrats i que, tot i que estaven molt proper al municipi, finalment no es va haver de desallotjar ni es va patir cap mena de pèrdua humana i que els bombers ho van donar per controlat de seguida i fins a les 3 de la matinada van estar remullant la zona. La setmana passada t'explicàvem que havia veïns d'un bloc d'edificis del carrer Camí del Nord, a Llívia, a la ciutat de Lleida, que, per entendre'ns, és els darrers edificis que hi ha tocant als camps, a l'horta de Lleida, i que es queixaven per les molèsties de sorolls i de gasos que produïa, doncs, el pagès que estava fent la seva feina al camp. És el que té això d'anar expandint la ciutat cap a l'horta, això que entraríem tan pit, de l'horta de Lleida, però clar, l'horta de Lleida, però que no ens molesti, que no faci sorolls, que no faci olors i que no faci res. Doncs bé, Unió de Pagesos ha explicat avui en roda de premsa que l'aplicació de productes fitosanitaris a la partida de Llívia, al terme municipal de Lleida, no afecta en cap cas la salut humana, ja que el pagès que la fa compleix la normativa europea d'ús sostenible de productes fitosanitaris, que, recordem, és la més exigent de tot el món. I, a més, aquests productes estan autoritzats per l'Agència Europea de Seguretat Alimentària i l'agència corresponent estatal. Al final, el pagès afectat, Guillem Miranda, s'ha compromès a limitar l'aplicació de productes fitosanitaris al camp de 8 del matí a 10 de la nit i a avisar els veïns quan hagi d'aplicar el tractament cada 10 dies perquè puguin tancar les finestres en cas de molèsties. El Comú de Lleida proposa millorar la regulació de l'aplicació de productes fitosanitaris en zones urbanes i adjacents, tenint en compte criteris de protecció de la salut de les persones. De totes maneres, reitero, el moment que es va expandir aquest solar, que es va requalificar a zona urbana, potser llavors era el moment de dir, escolta, deixem uns metres al voltant de l'anella urbana, doncs justament per evitar aquestes molèsties, en lloc de que ens invadeixi la codícia i vendre solars que eren rurals, els requalifiquem a urbans, que això ningú es va queixar, els venem a preu d'or, però després, clar, hi ha aquest problema. És que jo entenc les dues parts. O sigui, hi ha cases que llinden directament amb el camp d'arbres fruiters, per exemple, i tenen les seves particularitats i peculiaritats. Però vaja, de moment sembla que s'ha donat per tancat aquest episodi. En fi, també parlant del camp i de l'horta, aquest cap de setmana han arrencat les visites guiades als camps d'Aitona, amb la recollida de la fruita com a principal reclam turístic. S'allargaran fins al 28 de juliol i hi haurà activitats tan diverses com tallers, aquestes rutes guiades, rutes lliures i, a més, un concurs fotogràfic. Aquest cap de setmana s'ha estrenat amb 10 visitants que han vingut, han recorregut uns camps, Han triat un arbre, han collit la seva pròpia fruita i el pagès corresponent els hi ha explicat tot el procés de tot un any per poder tenir aquell préssec a la mà i els problemes que tenen. Com deia, és una bona manera també de fer pedagogia a la gent de fora que no coneix el territori i els problemes que hi ha per tirar endavant un quilo de fruita o una peça de fruita. I, bueno, ve molta gent de Barcelona, però no només exclusivament de Barcelona. És una bona manera, com deia, de fer pedagogia i d'exportar el que patim a vegades, perquè, com ja sabeu, Lleida de vegades cau molt lluny de Barcelona, que és on es prenen les decisions. Encara al territori, parlant de cultura, Balaguer ha recuperat després de 2 anys la Transegre amb moltes ganes, menys barques i el darrer tram més curt, però la singular baixada d'embarcacions casolanes pel Segre ha comptat amb 170 barques i 1.600 tripulants. I encara al territori, les excavacions a l'hort del Cavaller d'Isona permetran contemplar una casa de l'alt imperi romà complerta. L'edificació presenta un sector de defensa amb muralla, porta i una torre espectacular i singular. S'està excavant i, doncs, en un temps podrà ser visitada. I acabem dient que Tàrrega tindrà un nou polígon industrial de més de 20 hectàrees a tocar de la A2. El Boscarró Nord estarà disponible abans de finalitzar el 2024. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Vols gaudir de la millor música pop dels 80 i 90? Tens ganes de ballar ritme d'Elvis Presley? Aquest cap de setmana, la xica de Yeri de Suspicious Band t'esperen a les nits del Port de Badalona. A partir de l'1 de juliol, gaudeix de la música, l'oci i la gastronomia davant del mar. Venda d'entrades a nitsdelportdebadalona.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, camí ja cap a 2:15, amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Aquí acalorats, com tothom, però sí. Preocupats per el que vindrà, perquè si sola de fora això...
Dimecres i dijous, o dimecres o dijous, o dimecres i dijous i divendres i més enllà. No sé com anirà la història, però a nivell teòric s'estan plantejant unes temperatures relativament altes o molt altes, eh?
Molt altes.
Sí. És que el de 35 per amunt ja m'espante. Sí. Però quan veig un 4 al davant,
sí.
Un 40, ja, jo crec que ja m'és igual 40 que 43.
Sí,
no és igual, però,
no,
però jo he arribat a aquell punt ja me'l vic.
Totalment d'acord, exactament, és el que hi ha. Però mira, és l'estiu, ja ho sabem, tot i que hem tingut un preestiu important, però també hem tingut una baixada de temperatures forteta la setmana passada i aquestos que estaven inclús la bandida pluja, per tant, bueno, és el que hi ha.
Sí. En fi. Per cert, és la darrera setmana de temporada, ja ho sabeu, per tant, el Bocins d'Història també és el darrer espai de la temporada. Aprofito per recordar-te que tens seguidores i seguidors fidels del Bocins d'Història.
Ho celebro.
Que ja més d'un m'ha enviat un missatge, m'ha dit esperem escoltar el Joan Ramon la temporada vinent.
Bueno, sí, això vol dir que renovem contracte, no?
Tenim el contracte aquí damunt de la taula, com sempre. Però bueno, vull dir que d'aquí a la temporada vinent, que sembla lluny, però passarà ràpid, és la primera de setembre, però bueno, que s'ha acabat d'encaixar històries i tal, però vaja, que el Bocins d'Història té tots els números per seguir, només faltaria.
Bueno, pues ho celebro per els oients que els hi agradi, que tinguem un seguidor, perquè per això ho fem amb tot el de gust, no? Perquè parlar solament amb el micro seria molt avorrit, si no hi ha gent al darrere d'aquest micro. I bé, doncs ara parem, com és no habitual, per fer aquest recés, però al setembre doncs lo tornarem a agafar amb ganes.
I tant.
I per tant, com últim programa, doncs, pot ser també fer una mica de reflexió sobre coses que es poden fer i que s'han fet. I, per exemple, a sentir les notícies i aquesta de les excavacions que s'estan fent ara, que s'estan fent moltes a les Terres de Lleida, s'ha recuperat bastant també el ritme d'intervencions per part de los diferents equips universitaris, que són els que fan recerca, s'està excavant a Llegut, a Guixona, a la zona de la Cova Gran de Santa Linya, precisament comencen a les excavacions a buscar aquella que està sortint a trossets, que hi ha restes d'una senyora d'uns 20 anys, paleolítica, que es diu Linya, en plan simpàtic, i donada és la notícia d'Isona, que francament és la ciutat romana més al nord que tenim i que és molt desconeguda, i que està sortint força interessant. Les campanyes que estan fent darrerament amb l'equip de la Universitat de Barcelona, dirigit o coordinat per l'Ignasi Garcés...
Però és que l'Ignasi, jo llegia el que explicava, sí, i està entusiasmat, home, perquè diu que la importància que té aquesta excavació és poder conèixer el sector meridional d'una ciutat romana als Pirineus,
correcte,
i que per primera vegada es pot mostrar una casa romana de l'alt imperi completa.
Correcte, correcte.
A part del tema, correcte, de les defenses, la muralla, la porta, sí, i una, sí, torre, sí, espectacular,
sí,
i singular.
Sí, 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 no? A Lleida tenim les tres ciutats romanes, la més malament conservada és la pròpia Ilerda, de Lleida, però la de Yeso, la de Guissona, que ja fa temps que s'escava i que se pot veure bastant, i hi ha un museu, i la que sempre ha estat com a més pendent és aquesta, la d'Aeso, en Isona, i probablement, pel fet que no s'ha treballat tant, doncs estan sortint amb uns resultats espectaculars. Per tant, quan estigui acabada la campanya, doncs mira, pels vostres història propers, inclús podem parlar amb l'Ignasi i que ens expliqui més en primera mà algunes de les coses que ha fet, que també li agradarà i serà interessant.
I tant, que és curiós, els romans estaven per tot arreu, Bec.
Oh, clar, natural, l'imperi romà. No, però
parlàvem de Lleida com a zona d'encreuament, d'unes vies naturals, de nord a sud, d'est a oest. Però clar, Isona, per exemple, doncs... Escolta, veig que estaven a tot arreu.
Home, pensa, en l'Alt Imperi, pues, el límit de l'Imperi Romà, pues, estava pel Rin, al nord de tot d'Europa, i, per tant, i el Danubi, vull dir que són els límits de l'Imperi Romà. D'allí cap a baix era tot romà.
La gràcia de la societat romana és que tenien un esquema de ciutat, sí, i l'anaven reproduint allí on acabaven fent poblacions, no?, o assentaments.
Bueno, a veure, evidentment...
Sí. No Roma.
No,
però hi ha característiques que sí que eren comuns, que les exportaven a cada lloc, no?
Home, una ciutat romana havia de tenir, bàsicament, una muralla defensiva, sobretot a partir del Baix Imperi. En l'Alt Imperi se refien molt del que són aquestes fronteres de lo que era l'imperi, sí, sí. Per tant, les ciutats no pateixen tant, però i a partir del Baix Imperi sí que tot és, per exemple, Barcelona, que se deu molt a la seva muralla el que existís com a capital del territori actual, perquè encara que era una ciutat petita, la muralla que van fer a partir del segle IV va ser tan potent que per això els comtes de Barcelona i demés se van centrar allí més que en Tarragona, que Tarragona havia quedat la muralla com massa diluïda, no? A part d'això, hi havia el foro, el lloc públic on se trobava la gent, la plaça, el mercat, etc., amb les diferents dependències que podia haver, pues, de tipus on estava la basílica, on se feien els judicis, on estaven els elements també de lo que era la pròpia capital del municipi. Però després estava el tema lúdic, i el tema lúdic no fallava mai, que eren termes. Les termes era el lloc per excel·lència on els romans no solament gaudien de l'aigua, si feia fred, pues, aigua calenteta, i si feia calor, pues, la freda, encara que tenien tot el ritual de fer, de passar, sí, sí, de la freda a la calenta i de més, però era el lloc de trobada, el lloc d'esbarjo, el lloc de prendre copes, el lloc de... Era una mica com una mena, salvant les distàncies, de discoteca, sala de festes...
Que ens prenien decisions, també,
eh? Moltíssimes, però inclús algunes tenien fins i tot la seva biblioteca, també, les, sí, termes, perquè algú podia anar a llegir, no? I després estaven els altres espais, de tipus també més lúdic, on podia haver, pues, el teatre, aficionats al teatre, l'amfiteatre, on se feien els actes potser més de sang i fetge, que a vegades simplement les lluites entre gladiadors, que no tenien per
era
què morir.
Era l'entreteniment.
Correcte.
Una mica salvatge, però vaja.
No era tan habitual, però també estava el circ, que el circ era per fer les carreres de cavalls o de quadrigues. Això ja eren les ciutats més importants les que el tenien. Però les ciutats mitjanes, tot el que hem dit fins ara, ho tenien. I després, perquè poguessin tenir ben subministrat de la ciutat amb aigua, havia d'haver aqueductes que portessin l'aigua des de les zones més bones i l'aigua no faltés a les ciutats.
Clar, això pels arqueòlegs també està bé, perquè quan trobes unes restes romanes,
sí,
depenent del que trobes, sí, ja saps el que hi haurà al voltant.
Sí, no, els romans, jo...
Són previsibles.
Jo com arqueòleg, evidentment, m'agraden i això faltaria, però els trobo avorrits, perquè són massa previsibles.
És molt previsible, és molt previsible.
Per això, els que són més romanistes, com per exemple l'Ignasi, tot i que també ve del món ibèric, i que és més divertit el món ibèric perquè és més imprevisible, però bueno, com són els que se substitueixen uns als altres, doncs disfruten molt. Jo també, el romà, evidentment, t'interessa i tot, i sempre hi ha singularitats, no? Per exemple, doncs això, aquí que tinguem aquesta muralla, amb una caseta, però al final és molt igual.
De quins anys aproximadament estem parlant de les restes aquestes d'Isona?
Aquestes d'Isona, en detall, suposo que estem parlant sobre el 200, sí, 200 després de Crist.
Al segle II?
Sí, 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 Alt Imperi. Sí, sí. Sí, sí, finals de l'1, principis del 2, exactament.
Aviat tindran 2.000 anys, eh?
Ah, sí, sí, no, no, per descomptat, però com ja és l'època gloriosa de l'Imperi Romà, no? Perquè, clar, l'Imperi Romà va tenir la monarquia i la república, després va tenir la zona aquesta de l'Alt Imperi, que és després el Baix Imperi, que deriva, en fi, és una altra història.
Bueno, el Joan Ramon González avui venia a parlar d'una altra història, però, clar, jo l'embolico, l'actualitat també ens embolica, perquè
clar,
és una notícia d'actualitat d'ara, d'avui.
Agradat, per descomptat, i tant. Sí, sí,
però,
sí, sí.
Escolta, amb poc temps, però bueno.
Sí.
Avui has estat de curset.
Sí, bueno, aquest cap de setmana hem estat de curset. Recordar, pues, que la Universitat d'Estiu és una de les coses bones que té la Universitat de Lleida, que cada any fa molts cursos de Universitat d'Estiu. Abans, tradicionalment, es feien bàsicament a la Seu d'Urgell, per animar els estudiants a allà un lloc més fresquet, com és l'Alt Urgell. Però darrerament, tot i que les mitjans de comunicació han afavorit, la majoria dels cursos es fan a Lleida, o al voltant de Lleida, no? I aquest cap de setmana ha hagut un interessant que s'ha fet en col·laboració amb l'Ajuntament del Col·legi, el Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, i que ha dirigit el Quintí Casals, que és Elements Patrimonials Singulars del Segrià. Bàsicament, el curs, que ha durat, doncs, això, dos dies, i torna a dir, l'epicentre ha estat al col·legi, per tant, bona part del curs s'ha dedicat a explicar les meravelles que té el col·legi, que la tenim aquí a 8 quilòmetres, a vegades no es coneix prou, i cada comentarem breument el que es pot visitar. Ha hagut l'altre, que es fica l'accent en el patrimoni del Segrià, deixant de banda una mica Lleida, tot i que és Segrià, però que la Lleida és tan potent que a vegades se menja la comarca. I a vegades, des del punt de vista de la comarca del Segrià, les altres comarques potser tenen més aquest esperit comarcal, i a vegades el Segrià, el tenir la gran competència que és Lleida, fa que ens oblidem de los meravellosos pobles que hi ha al voltant de Lleida en aquesta comarca. I és una mica el que s'ha volgut fer amb aquest curs, però amb un accent especial, que és parlar de l'element probablement més característic des del punt de vista natural que tenim al Segrià, que són els tossals. Aquestes elevacions que destaquen quan veus el paisatge nostre, aquests petits bonys, aquestes protuberàncies, que normalment destaquen perquè és un paisatge on arriba ja l'aigua del Rec, de Pinyana, les antigues sequies podien ser la de Fontanet, la de Milans, després l'aigua de l'Urgell, l'aigua del Canal d'Aragó, en alguns llocs inclús ja està arribant la del Segarra-Garrigues, és a dir, cada vegada hi ha menys zona en la que el secà estigui dominant, sinó que és zona regada. Mm. Per tant, els tossals, que són aquestes petites elevacions, estan quedant com a testimonis de lo que era l'antiga vegetació sense l'aigua. A vegades, quan te poses el tossal, evidentment a la primavera són esplèndids, perquè fan aquella rola de farigola, el romaní, l'espígol, són autèntiques meravelles també des del punt de vista vegetal, però te pots fer una idea de lo que seria aquest país si no hagués el rec. Seria un país sec, seria un desert bastant, potser no tan inhòspit, perquè hi hauria aquestes petites vegetacions, potser salvant les distàncies estigui una mica com los monegres, que hi havia fins que també va arribar l'aigua.
No, no, és que l'aigua és vida. Vaig veure fa molt temps un documental que parlava d'un canal i de la diferència entre el marge dret i l'esquerra, perquè sí, hi havia un que es podia regar i un que no. Abans sí, del sí, canal era tot igual, sí, sí, tot secà, però com va canviar el paisatge, sí, com va canviar l'economia i la prosperitat de les famílies que tenien terra en un costat o a l'altre, mm-hmm, només per l'arribada de l'aigua, només, sí, sí, perquè sí, després, sí, vull dir, l'aigua, clar, tu la feina l'has d'acabar fent igualment,
correcte,
però tens l'aigua.
Correcte. Bueno, jo vaig estar col·laborant en aquest curs com a profe en alguna classe, i una imatge, el que estaves explicant tu ara, és una de les diapositives que vaig treure, que és precisament quan el canal de Pinyana surt del congost de Pinyana i arriba a prop d'arribar al Farràs. Una foto que és esplèndida perquè es veu l'aigua canalitzada a l'esquerra, és a dir, aigua de savall totalment regat, uh-huh, tot verd.
Sí, que a més, vull dir, la normativa diu que només es pot fer anar l'aigua que baixi per efecte de la gravetat, o sigui, ah, no es sí, pot bombejar els canals cap bueno, amunt. Sí, a priori.
A priori, però això ja no passa.
Bueno, però llavors sí, per això.
Sí, ara ja, per exemple, el canal de Serós, el que baixa pel Baix Segre, ja ha fet un...
No, no, però vull dir que llavors no es podia i dona
no,
peu a la fotografia que
sí,
estaves
sí,
explicant.
Sí, però aquesta foto és d'ara, és a dir, que en aquest cas no han bombejat perquè no ha calgut o no han volgut, perquè tens això, a la banda de baix, el que arriba a l'aigua per gravetat, com dius molt bé, a la de dalt, el secà, els camps de blat, en el qual hi ha un contrast del verd i groc, i a sobre, on s'acaben els camps de blat, perquè són més plans encara, puja el tossal, en el qual hi ha aquest verdor fosc, ocre, que és el d'aquestes sí. plantes. Per tant, en una foto tens, gràcies a l'aigua, aquests canvis de paisatge sí, sí, que sí. tenim en el Segrià. I aquests dos salts, que són a més un testimoni geològic interessantíssim, perquè és el que recorda el que havia hagut en aquesta zona on està el Segrià ara, fa 30 milions d'anys, quan estàvem precisament el que seria una mena de clot en el que la poca aigua que hi havia s'havia anat, s'anava evaporant, però que de les muntanyes que envoltaven aquest clot, doncs baixaven rierols, i aquests rierols, les sorres que portaven quedaven compactades en el fons dels rius, i al final aquestes sorres s'anaven compactant fent-se dures, s'anaven per la pròpia pressió de les altes capes que s'anaven supeditant, i després, quan s'abandonava aquell rierol perquè se marxava cap a una altra banda, el quedar abandonades doncs, encara se compactava més, el quedar colgades, i després se produeix l'erosió potent de totes les terres que no eren tan dures i apareixen aquestes roques, que són les nostres roques de gres, l'arenisca que tenim aquí al país, que recupera, quan està a l'aire lliure un altre cop, el que havia estat abans, que és sorra, però que al sortir, gràcies a aquesta erosió, fa que el que havia estat abans, el fons d'un riuet, ara se quedi en l'airat a dalt de tot, perquè al ser més dura que la resta de terres que hi ha al voltant, queden aquests tossals com a testimoni d'on havia hagut abans el límit de les terres. Per tant, aquesta erosió tan brutal, i que els tossals d'alguna manera són aquests magnífics testimonis geològics d'aquesta etapa, és interessant. I cada poble del nostre Segrià té un o diversos tossals interessants. Aquests tossals, precisament per aquesta situació alta dominant el territori, també van ser aprofitades des de, com a mínim, des de l'edat del bronze, per instal·lar-se diferents habitatges a dalt de tot, en època ibèrica, en època medieval, i per tant aquests tossals tenen normalment aquest al·licient des del punt de vista natural, un testimoni del que seria el paisatge abans del rec, un testimoni geològic del que havia hagut abans d'aquestes capes de terra que s'han anat perdent, el testimoni patrimonial i històric d'aquests poblats que s'han anat depositant, i que s'acaba completant amb la Guerra Civil. El fet de que l'any 38 quedés el front del Segre instal·lat des d'abril fins al desembre al llarg del riu, les trinxeres que van fer tant els franquistes com els republicans a una banda i l'altra del riu, a l'hora de fer-les des de on acaba el Segre, des de Pequinensa fins, bueno, sense sortir del Segrià, fins a la zona de Vilanova de la Barca, però si continuem pujant veurien, van fer aquest front tallant tot el que convenia d'aquests tossals. Quan va acabar la guerra, va haver un personatge molt interessant, que és Rodrigo Pita Mercè, que potser molta gent ha sentit parlar d'ell, perquè a més va ser jutge i va tenir una sentència bastant polèmica en el seu moment, la de la minifaldilla, però que és una persona que, a part de la seva professió com a jutge, va ser un dels arqueòlegs aficionats que van tenir en el territori, i que als anys 40, quan estava de jutge a Fraga, se li va ocórrer, amb el seu germà, començar a recórrer aquestes trinxeres que s'havien excavat per als soldats, des de Fraga fins pràcticament a Balaguer, i al recórrer-les van anar veient que el lloc on havia hagut un jaciment arqueològic, al tallar les trinxeres pues, afloraven les ceràmiques, afloraven, i va començar a detectar la major part dels jaciments arqueològics que ara coneixem, gràcies a aquest seguiment que va fer per unes trinxeres que, evidentment, els soldats que les van fer no sabien si havia allí un poble del bronze o el que fora.
Les van fer on estratègicament tocava.
Correcte.
Però no deixava de ser excavació.
Correcte. Però ell lo va saber interpretar, aprofitar-se d'aquesta avinentesa, i va fer, bueno, fer aquesta detecció de jaciments que fa que el Segrià, sobretot el Baix Segre, sigui la zona arqueològicament més important de Catalunya després del Maresme. En jaciments especials i únics, com per exemple el de Genó d'Aitona, el de Bòbala a Serós, etc., en el que es veuen que compaginen amb aquestes restes prehistòriques o restes visigòtiques o les restes ibèriques, aquestes trinxeres que són força interessants. I al voltant de Lleida hi ha aquesta mena de los tossals més grans que tenim a la plana, el més gran de tots, sense cap dubte, és el turó de la Seu Vella, que a vegades, inclús en el curs, algú va dir per què no comencem a dir-li tossal de la Seu Vella i no turó de la Seu Vella?
Bueno, jo sé que tens una creuada aquí, eh? Bueno, tossal és un sinònim de turó.
Sí, sí, totalment
d'acord. Però és molt local, no, tossal?
Correcte. És
català, igualment.
És català igual, però és més occidental, és més ponentí. I, bueno, a la pel·lícula El Carràs parla més de les serres o dels tossals i no parla de turons. És a dir, aquí potser quan se va començar a parlar del nostre, per aquesta mania a vegades de l'estàndard o de l'estandardització, pues es va començar a dir turó, i ara serà complicat canviar-ho. Yeah. Però, per exemple, l'altre, el de Gardeny, que seria l'altre tossal que tenim, pues aquest sí que era més fàcil de dir-li la serra de Gardeny o tossal de Gardeny, i també s'ha començat a dir turó de Gardeny.
O sigui, ara tots són turós.
Clar, el que no podem fer ara, pues, és els altres, com a mínim, mantinguem-los, no? Per exemple, el que hi ha a Albatàrrec, el de Pedrós, que a vegades també deien Puig Pedrós, és a dir, que aquest no era ni tossal, que també té restes d'un poblat del bronze, amb restes de la fortificació de la guerra dalt de tot, però probablement els més emblemàtics són el de Moradilla, el que ja hem parlat alguna vegada en el programa.
Aquest sí que t'agrada molt.
Correcte. I el de la Nora, que és el que està entre Vilanova de la Barca i el Col·legi, que va ser la visita que vam fer ahir diumenge, i que té també restes de l'edat del bronze, té una part medieval amb unes tombes excavades a la roca, trinxes excavades a la roca, en fi, és molt interessant el tot.
Que al seu peu hi passa la carretera.
Correcte.
I que fa molts anys hi havia un establiment de restauració.
Correcte, precisament, que es deia el Molí
de la Nora.
I que el Molí de la Nora es deia així perquè tenia una nòria, una nora, que pujava l'aigua, no solament pel molí, sinó perquè pujava l'aigua de la sequera de Fontanet a la zona alta, diríem, del canal. I per això el tossal que està a sobre és allà així.
No, ho dic per ubicar-ho la gent, que els noms no estan perquè sí.
Ha desaparegut aquest lloc, que a més és molt interessant,
sí, no
en el seu moment.
Res,
bueno, si vas a nivell arqueològic, pot veure tots els paviments encara, sí, potser inclús havies estat, dius, mira, aquí estava el menjador, sí, i l'altre, sí, és molt interessant també aquesta arqueologia moderna, no? I des del punt... I a més, com es deia? Cosiner, no era? Perdoneu, ara no me'n recordo molt bé el nom, però va ser la primera guia Michelin de Lleida, el que va guanyar aquest restaurant.
Estrella.
Sí, sí, ai. L'estrella Michelin. Sí, sí, correcte, la guia, no?
No, sí, moment,
no, per tant, poca broma en aquest sentit. I després, el col·legi, que ha estat capaç de tenir un centre d'interpretació de la Guerra Civil, dedicat a Armengol Piró, aquest personatge que va ser capaç de sacrificar-se davant de la... tot i que era d'esquerres, del POM, quan li van pressionar els seus col·legues, és a dir, es has de passar la llista de la gent que tinguis de dretes al poble, i ell diu, no, jo sóc alcalde per tothom i no la passo la llista. Llavors el van matar, i per això aquest centre d'interpretació de la Guerra Civil del col·legi que parlen és de la Guerra Civil, no part bèl·lica, sinó de lo que és la vida quotidiana des d'una escola i demés, és interessant, i que se complementa amb el tossal dels Morts que està dominant la població, en el qual hi ha un observatori magnífic del Segrià, la part aquesta més nord del Segrià, amb la seu veia al fons, i és el, des d'on l'exèrcit republicà controlava aquest front durant tot l'any 38. Es pot visitar i ho recomano. A l'estiu és un bon lloc també per anar-hi. El que passa és que, evidentment, fa calor, per tant, o se matina molt, però potser jo recomanaria més de cara al vespre.
I gorra.
Però de cara al vespre i veure la posta de sol amb la seu veia primer lloc.
També.
És un lloc magnífic, per tant, per anar a rematar la jornada.
Clar, tot el que visiteu més a l'est de la ciutat de Lleida, l'aposta, doncs acaba passant o per sobre o pel costat de la Seu Vella.
Per tant,
si hi ha visibilitat directa.
Sí. I si s'ho diria, que és que bufa una mica de marinada, doncs està la mar de bé en aquell tossal, que se pot rematar després amb la casa que hi ha baix en restauració i la pròpia església del col·legi, que és molt interessant.
Doncs escolteu,
però si que podeu parlar un altre dia.
Si podeu viatjar pel món, perfecte. Tant si podeu com si no, després a casa hi ha coses per visitar.
Clar, se pot viatjar pel món i després viatjar per casa.
Ens ho ha il·lustrat avui el Joan Ramon González dels Bocins d'Història. Joan Ramon, escolta, que ha estat un plaer compartir amb tu una altra temporada de ràdio i de conèixer d'aquests racons i bocins d'història de casa nostra, que ens en queden multitud.
I tant.
I per tant, l'any vinent hem de seguir fent aquesta tasca de pedagogia, mira, m'agradaria dir, sí. Perquè hi ha molta gent que també t'envia missatges o et para i et diu, escolta, jo no en tenia ni idea.
Clar, bueno, clar. Això és
aquí
objectiu.
Aquí estem per això, eh?
Per tant, encantat d'haver estat una temporada més parlant del nostre patrimoni. Agrair, evidentment, a COPE aquesta oportunitat i a tu, evidentment, per estar aquí al peu del canó i donant sempre aquesta alternativa que sempre enriqueixes aquests discursos que puc fer. I a la gent, pues, que s'animi el que has dit. Tinguin un bon estiu, disfrutin, que gaudeixin de tot i si fan viatges locals, mitjans o llargs, que tot és important. I viatjar llarg també després ajuda a conèixer millor. I que poden pujar la sovella també alguna vegada.
També.
I també la campanya que té la Copa Oberta de fer aquestes...
això mateix, el missatge
segons,
de
veu. Que la gent, si no l'ha fet encara, que ho faci, el missatge de veu, que animi a gent a que ho faci, i contra més tinguem, a veure l'octubre si hem arribat a tenir un nombre important de missatges.
Joan Ramon González, una abraçada, bon estiu.
I igual, Ricard, igual a tothom, que ho passeu bé.
Primer verano sin restricciones de COVID. Así que yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten o que se vayan de juerga, lo que prefieran. Que la vida son 3 días y 1 y medio vamos con mascarilla.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos, que empezamos ya, en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Cero emisiones. Cero atascos.
Los coches por ahí no pasan.
Cero costes. Y 100% casos resueltos.
Nunca han visto policías en Galicia, así que no sabemos cómo reaccionarán.
Vuelve Pacific Blue. No te la pierdas. De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Sports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, camí cap a les 2 de la tarda i ja per sobre de 34 graus a la ciutat de Lleida. Ja ens han avisat que serà dimecres o dijous quan arribi tot. Demà ens ho explicarà l'Armando, però vaja, de moment 34 graus ja comencen a fer patxoca. La radiografia, que també arriba a final de temporada, amb moltes coses per decidir i que anem a posar-hi una mica de llum, si podem, el que puguem, esportivament parlant. Ja saps, ben acompanyats amb la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bones, bon dia.
Tu,
és l'home dolent de Lleida.
L'anticristo.
Sí, és
que ara... L'home dolent de Lleida, l'Albert.
Ara pensava que la setmana passada vas publicar una història al...
No, una història no, una resolució, bueno, de la Generalitat. No, és que el matís en aquest cas és important, eh?
al diari i sobre el Lleida Esportiu, evidentment. I l'endemà hi havia roda de premsa urgent del Lleida Esportiu, i no és la primera vegada que passa.
Ni l'última.
O sigui, publica l'Albert i hi ha roda de premsa després.
Ni l'última.
Després l'Albert així fa més rodes de premsa d'aquestes, home.
N'hi haurà, no patiu. L'estiu se farà molt llarg.
Bueno, explica'm, què vas publicar?
No, la resolució del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, conforme tancar l'expedient, vale, de creació del Club Lleida Esportiu, ja està, sense més.
Però tancava, què vol dir?
Cony, pues que tancar, eh? Pues
que tenen que fer un de nou.
Que no l'inscrivi, eh?
Ah, vale. O
sigui... Que no el reconeixi i no l'inscrivi, eh? Ja està, vull dir, però sense més.
Llavors, pregunta del millor, tots aquests que s'han fet socis, on van el parar els quartos?
No, aleshores...
Totes les ventes que s'han fet, on van a parar els diners?
No, aleshores, a l'endemà es convoca la roda de premsa, en teoria, per parlar d'això, però es parla de tot menys d'això, però en teoria la roda de premsa era perquè els actuals gestors tenen una resolució mitjançant la qual, de data 22 de juny, mitjançant la qual, doncs, hi ha una mesura cautelar, vale, per a que el registre d'entitats esportives de la Generalitat reconegui el Club Lleida Esportiu en la seva junta directiva. Per què? Perquè si el 30 de juny el club no s'inscrivia, Aleshores sí que ja era igual Lleida Esportiu, Lleida Terraferma o Lleida Sonsum Cordes. Tal. Llavors ja aquesta mesura cautelar, que haurem de veure, doncs, com acaba. De tal manera que Luis Pereira ha passat de ser autoproclamat president a ser president cautelar. Ja està. Vale. Sense més. Lo curiós és que anem a la roda de premsa que es va fer doncs, via Instagram, fem preguntes, es publica l'endemà, ostres, l'endemà a xarxes no va passar res, tu.
Bueno.
Clar, com que els hi agradava, no? Llavors ja el codi deontològic, ja el respectem, ja anava tot bé. No ho sé, ho parlàvem ara fora micro, i hem parlat algunes vegades en aquesta tertúlia. Estan cometent l'error capdalt, un, de no informar-se, i dos, de pensar que qualsevol persona que discrepi automàticament està en contra d'ells.
Bueno.
Entenent ells que publicar això és discrepar. Que no ho és publicar una resolució. O sigui, hi ha un expedient obert i de la mateixa manera que van publicar que està obert, de la mateixa manera que van publicar que la Generalitat va notificar a la Federació Catalana de Futbol que havia aquest expedient, doncs han publicat que s'ha tancat i ja està, sense més.
Clar, és que ho dic perquè al final no és un article d'opinió, és
no.
un article de fets.
No. Clar, és que és això. Vull dir, no... Passa que, bueno, Vicente Javaloy és, com va dir el Lasso, m'agrada molt aquesta definició, una incontinència digital considerable. I com és l'error de pensar-se que la vida és Twitter i els 30 doncs, adulats que té amb els seus respectius fakes.
Jo ho sento, això de les xarxes socials ja fa dies que...
Tan més mal que bé.
Que m'ho miro amb una certa distància, tot i que s'ha d'anar mirant.
Jo ho he dit sempre, però és que per mi les xarxes és com tot en aquesta vida. Si en fas un bon ús, és sensacional. El problema és quan en fas un mal ús.
Jo sempre he dit que no haurien de ser anònimes.
Clar,
i s'estalviarien moltes coses. Perquè a mi el lleidatà, el no sé què, el blau... A més que a mi no em diu res, a mi diguem Ricard Álvarez. Vale, pues vinga.
De tota manera,
digues el que vulguis, ets lliure.
Jo comentava fora que respectant les opinions tant de l'Albert en aquest cas o de Lleida Esportiu, penso que les coses no es parlen a Twitter. En una ciutat com Lleida tan petita, en què no som tants periodistes esportius, penso que per restablir ponts, per fer les coses d'una altra manera, doncs, si no estàs d'acord amb una informació, tu tens drets, el dret de rectificació, que li deia l'Albert, si realment el que ha publicat és mentida o tu creus que no, tal, doncs tu el truques i pots exercir el teu dret. El que no trobo de rebut és que hi hagi un tema Twitter podent solucionar les coses amb una trucada i amb un cafè.
Mira, som l'únic club del món que tenim un director general que en 15 dies ha sortit a les xarxes amb un mall tombant parets d'un vestidor i encabronant-se amb un periodista. O sigui, som l'únic club del món on jo he vist això a xarxes. En un període de 15 dies.
I llavors també som l'únic club del món que hi ha un ajuntament que ho permet.
Correcte.
Bueno, l'Ajuntament...
És un peix que es mossega la cua.
Els seus problemes.
És un peix que es mossega la cua.
Però anava a dir que, independentment de que sigui tertulià d'aquí, i coneixent-lo com el conec, més enllà, o sigui, no gaire més enllà dels dilluns a la tertúlia, no considero que l'Albert Escuer sigui una persona que no se li pugui parlar i que, si s'ha equivocat, rectifiqui. Vull dir, no... Em sembla, vull dir, en aquest aspecte, vull dir que no... I després el que diu la Vanessa, vull dir que és una ciutat mitjana tirant a petita, que a vegades pensem que això és un poble gran, per entendre.
No, i que si realment s'està mentint, Vicente Javaloy va dir que Lleida tenia 67 accions judicials en marxa, però ja no ve d'una, no? Que fiquin les 68, si realment estem mentint. Al final, passa que és el que dic, és el postureig, és aplacar la massa, és aquesta horda d'aduladors, de xarxes, als quals s'ha de tenir contents i ja està.
Vale, però escolta, però a tot això, 11 de juliol...
Sí, Sant Fermí.
No, o sigui, quina és la situació del club Hores d'ara? La mateixa que la setmana passada? O pitjor?
Igual.
Sí, és la mateixa. És la mateixa.
Provisionalitat total,
tenen
no?
la mesura cautelar aquesta, això de moment tiraran, suposo.
Sí, però que és la mateixa, perquè la mesura cautelar és del 22 de juny. El que passa que ha transcendit ara, igual que el tancament de l'expedient, doncs també ha transcendit ara. Però la situació és la mateixa, i la situació és que demà l'equip comença a entrenar, i de moment el club... Bueno,
és que... No, t'ho dic, perquè amb una cautelar l'Ajuntament pot signar un conveni?
No.
Bueno, a veure, un conveni pendent amb apel·lacions pel mig i tal, va tenir els sants nassos de canviar les claus.
Sí, i tirar parets.
Bueno, t'ho dic perquè a hores d'ara... No. A veure, que jo no, ni a favor ni en contra, però a hores d'ara Lleida Esportiu té les claus del camp d'esports sense que hi hagi cap document que els autoritza tenir-les.
Pues un altre animalada, però és el que diem abans.
Vull dir que no em sap greu, però vull dir que la realitat
aquesta. La realitat és aquesta.
Greu no en sap, però la legalitat no passa per aquí. Per tant, vol dir que si abans els senyors que estaven abans estaven fent les coses malament, els senyors que ara també l'estan fent malament. Per tant, l'Ajuntament també té part de culpa.
Clar, la diferència és que abans els periodistes, a mi, però a d'altres també, se'ns acusava de no fiscalitzar el club i ara se'ns acusa de fiscalitzar el club.
Massa.
Clar, és que... I aquí l'Ajuntament va cometre un error. Jo crec que va cometre un error, però és que no cal ser un expert en lleis. Quan tu tens un conveni que rescindeixes, tens un període d'al·legacions, i durant aquest període d'al·legacions es fa el que es va fer...
Clar, és que per una mica t'esperes ja.
Però per l'article 36, clar.
Clar, jo crec que aquí algú li va patinar l'embrague.
Ja.
Però bueno, no ho sé.
Bueno, amb tot això, esportivament parlant...
Demà comencen a entrenar.
Quants comencen a entrenar?
Bueno, no ho sé.
Ja veurem, no? També.
10-12.
No, home, hi ha gent que té contracte en vigor, tens el filial, tens el juvenil, va dir Luis Pereira que vindran 3 suïssos a prova, vindran 5 nigerians...
Ah, bueno, hi ha una...
Estan mirant que vingui més gent del Shakhtar Donetsk. Per començar a entrenar no hi ha problema.
Una perla nigeriana també van dir que... Bueno, perla...
I lo de comprar la plaça de primera ref és factible, això, o no? Pregunto.
Bueno,
ja... Vull dir que esportivament es pugui comprar.
Hi ha algun club que no la... que se la treu
a sobre? Bueno, hi ha 8 clubs a dia d'avui que encara no han formalitzat la seva inscripció. És que recordem que amb la reestructuració de les lligues i la creació d'aquesta primera ref, segona ref, tercera ref, un dels condicionants per la primera ref era un estadi per un aforament amb un mínim de 4.000 i gespa natural. Aleshores, dins d'aquests 8 hi ha alguns filials, com la Real Societat B, bueno, hi ha alguns filials que, bueno, com a mal menor, doncs jugues al camp del primer equip i ja està, però n'hi ha d'altres, com el Rayo Majadahonda, com el Cornellà,
clar,
doncs que clar, llavors, bueno, podria ser, doncs que algun... O sigui, si la... Però és que això estem a no de sempre. És que, clar, és que anava a dir, si la federació aplica el reglament... Bueno, és que si la federació aplica el reglament, la primera ref no existeix.
Sí.
Això és com el bàsquet, l'Eporo, aforo mínimo 3.000. Sí, 33. Vull dir, jo m'he patejat tot l'Eporo. El Prat juga amb una capsa de mistos.
Exacte.
I a veure, llavors, bueno, és la voluntat de la federació corresponent d'aplicar o no aplicar. Si la federació aplica el reglament, doncs tots aquests filials hauran de jugar al camp del primer equip o buscar un plan B, ja. I Cornellà, Rayo Majadahonda, Sanse, no recordo qui més, doncs buscar-se la vida.
Però a veure, el normal és que si hi ha X equips que al final no poden formalitzar la seva inscripció a primera ref, sigui la mateixa federació, que agafi per ordre de classificacions, sí. I vagi pujant equips.
Hauria de ser així.
A Lleida, clar, estava a les portes, no?
Clar, però estem parlant d'una primera ref que no deixa de ser una segona B, i a la segona B, i això ho hem parlat moltes vegades, no hi ha tants clubs.
No.
Que tinguin estadis amb capacitat per 4.000 i camps de gespa natural.
No, en aquest sentit estem coberts.
I només són aquests hàndicaps, o és un hàndicap també econòmic? Pregunto.
No, bueno, en principi... A veure, després cadascú se sap els números, a mi em consta que a Cornellà, doncs, no tenen problemes, però en principi, tècnicament, hi ha aquestes dues deficiències tècniques. Més enllà d'aquí, hi ha el tema de l'economia cadascú, imagino que, bueno, doncs... I si no, és el que dius tu. L'Opinió de Corunya publicava que la federació havia contactat amb el Zamora i el Talavera per cobrir una hipotètica, doncs, baixa. Però, bueno, Lleida Esportiu, en aquest cas, o Luis Pereira, doncs sí, podria optar. Sí,
estan allí.
Si al final no certifiquen la inscripció d'aquests clubs, sí, podria optar. Sí.
Bueno, però aquesta és la...
Una cosa, perdona, ja seria liar-se davant
del
cap, però ja...
Sí, bueno, escolta.
I tot plegat és una pena, i deixa-m'ho dir també. Ostres, perquè aquesta gent, a finals de juliol, haurà ficat, segons Pereira, i no tinc per què no creure'l, és més, me'l crec, 800.000 euros. O sigui, el que ha fet aquesta gent pel primer equip de futbol de la ciutat, o sigui, és inqüestionable, i és lloable, i és d'aplaudir. Una cosa no treu l'altra. Personalment, com a aficionat, perquè jo sempre ho dic, el primer interessat que Lleida vagi bé sóc jo, però perquè tinc la doble vessant, professional i personal. Abans, com a aficionat, ostres, sap greu la situació i que no es puguin fer millor les coses. I com a professional, sap greu que te vinguin ara aquí aquests dos personatges a explicar-te què és Lleida i què és el periodisme, no? Que tots ens equivoquem. I jo me les he menjat doblegades, però jo no conec cap periodista... Vull dir que no se n'hagi menjat alguna, vull dir, en la seva trajectòria, perquè és un mal implícit de la
posició. Sí, això està clar.
però d'aquí a... Pensava que els Esteven els únics que volien el mal del Lleida, a la mañana. Home, a veure, espera, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Que sí, que ho fas per tenir content a la horda aquesta que tens a Twitter, però a veure, un poquito de por favor, no?
Clar, és que aquesta afirmació sobre, eh?
Això sobre totalment, no? Perquè tu estàs qüestionant una capçalera que és la segona més antiga de l'estat espanyol, amb prop de 90 anys d'història.
Clar, sobre...
Situa't una mica, ubica't una mica, i toca de peus a terra.
No, sobre, i no pots pretendre després, d'aquí un temps, dir, nos damos la mano i aquí no ha pasado nada.
No, però si això és igual, vull dir, a veure si no,
bueno,
allò de Niobline, perdó. Bueno,
No, això no ho dic, això, però aviam.
Torno a dir mateix, s'hagués solucionat amb una trucada.
El que dius tu.
Clar, vull dir...
Jo
no tinc cap problema, me coneixeu, no, sabeu que soc de Sant Calenta i que soc polvoria i tal, però al final crec que es pot enraonar. Vull
per això deia, per això deia.
Vull dir, al final són 34 anys de carrera, vull dir, per aquí ha passat Llaurador i Mario Durán i Massana
i no tots i totes pensem igual i que jo a vegades no he estat d'acord amb l'Albert i ell ho sap i ho hem parlat i... Bueno, és igual.
Parlant-se entre la gent.
I tan amigos com sempre, vull dir que no.
Clar.
Evidentment, jo no estic d'acord, ni m'agrada tot el que es publiquen, i a vegades poso en dubte coses que es publiquen, i jo soc periodista també, vull dir que també m'he equivocat, i bueno, no ho sé. Però trobo que fer-ho a Twitter...
Sí, no és el lloc.
Li treu,
no és el
per
lloc.
A mi, fins i tot, professionalisme
sí,
a Lleida Esportiu, també. Vull dir que no...
Estic totalment d'acord.
I a part, Luis Pereira, en una roda de premsa, va acusar el Esteve de 50.000 històries... Ell va dir que la veritat i el dia que
me pille... Ni a prop, també.
El dia que mienta, el dia siguiente me voy. Doncs a l'última roda de premsa va mentir. Perquè comença la roda de premsa, en recorda, encén de mi una altra vegada, amb l'article de que un membre del cos tècnic de la temporada actual no està al dia. I jo li faig la pregunta a través de WhatsApp, perquè va ser una roda de premsa curiosa, que si pot assegurar que cap membre del cos tècnic de la temporada actual de Lleida Esportiu se li deu res... I diu que sí, que no se li diu res. I això és fals. I això és fals. I durant aquests dies se'n donaran compte que és fals.
Clar.
I ho tindran documentat. Llavors, vull dir, no cal.
No, és que has de mesurar abans d'obrir la boca.
També dic una cosa, és que igual Luis Pereira...
Potser no ho sap.
És que no ho sap.
Claro.
És que estem parlant d'un club que va muntar el trofeu Toni Vicente, segons ell, que aquesta és l'altra. Tu pots tenir un lapsus, no? Però bueno, el trofeu és Emili Vicente. Sí, Toni Vicente és el que ha renovat. El mateix dia que hi ha la Copa Catalunya, no? I això ho has fet pues, perquè no t'has pres la molèstia de trucar a la Federació Catalana i dir, escolta, la Copa Catalunya d'aquest any, com ho tenim? Bueno, pues, torno-lo de sempre, perquè no saben on estan.
Però tot deu mal.
I quan s'han intentat ubicar, només s'han trobat problemes. I jo entenc que és, em perdó, una putada, perquè cada calaix cobren al camp d'esports és un calaix ple de merda, em perdó una
altra vegada. No, això està clar, però també et diré una cosa. Els que porteu tants anys, us podien tenir al costat hasta per consultes.
Sí.
Escolta, Lleida, això com se feia? O
els altres... No? Però també, o sigui, una de les funcions del periodisme és precisament aquesta, fiscalitzar, treure informació, buscar fonts, tal. Llavors, el que no pot ser és que tot el que publiquin els mitjans de comunicació de Lleida estiguin pujats al vaixell de Lleida Esportiu. Hi haurà vegades que publicaran coses que no els agradaran, de plantilla, d'entrenador, del que sigui. I un ha d'estar acostumat, o ha de començar a fer aquest treball, de... que no tothom ara té ara la ola, o sigui, ja t'han fet la ola, agraïts, com ha dit l'Albert, tal, però ara ja esteu treballant, en principi, com a Lleida Esportiu, no? Bueno, benvinguts, però això és el món, vull dir, el món va no sempre a tu son.
No, totalment.
Sí, ja vam fer el sopar aquell a l'hotel.
Sí.
I vam parlar, en fi, jo vaig fixar l'exemple del que tenia a casa, amb el futbol base i tal, i amb el Vicente, tal. Bé... Però, ostres, clar, a la que han sortit dues coses que no els han agradat...
Sí, clar, llavors ja estàs marcat.
I bueno, està liada, no? Llavors dius, bueno...
El que està clar aquí, que és la figura del fiscalitzador, és el Xavi Pérez. Xavi Pérez és el fiscalitzador que tenim aquí, aigui qui aigui.
Jo ho tindria molt clar. De moment, porta tancada, fins que no s'arregla la situació.
I porta tancada el què?
El camp d'esports. Ah. Porta tancada, ràpidament. Hasta que no s'arregla la situació. És que, aviam, qui són aquests senyors? En tots els respectes del món, aviam. És que
bueno,
no sabem.
A veure, jo també et diré que funcioni el camp d'esports ja em va bé.
Sí, bueno,
si
sí,
no, també és una infraestructura que està porta allà.
Sí, però aviam, porta tancada no vol dir que no féssim res. Però quan fem les coses les fem arreglades, bueno. I les fem bé. perquè si no, tornem a fer un nyap com abans, doncs pues no.
Clar, tu el que no pots és que et fiquis a la web per renovar el carnet d'abonat.
Bueno, o sigui,
la setmana passada, ara no ho sé, perquè si m'escolten, igual corren a canviar-ho, però la setmana passada sortia el NIF de Lleida Esportiu terra ferma.
Ja.
Clar, és per el que t'he dit, la fiscalitat passa per aquí.
Clar.
Bueno, perquè això és un copia-pega, no?
No, però Lleida Esportiu terraferma.
Ja.
Vull dir que d'aquests sí que no tenen absolutament res.
No, perquè aquest és aquell altre.
Llavors, és el que diem, vull dir, no costa tant fer les coses bé.
Déu-n'hi-do.
Això, encara que s'hi digui l'Atlètic Lleida, jo què sé, però fem les coses bé.
Que se'n va, ja ha estat un cap de setmana gloriós per l'esport femení Lleida.
Pues ràpid, amb 30 segons.
Mira, Ona Baradat i Alba Caño, campiones d'Europa sub-19 en la selecció espanyola, van guanyar la final davant de Noruega 2-1, i Emma Carrasco Cadens, 16 anyets, 2 medalles al campionat d'Europa júnior, or als 400 estils i bronze als 200 estils.
Jo no, que afortunadament Lleida no s'acaba el futbol. Afortunadament, Dóna més alegries que si qualsevol
altre futbol, esport. Ni masculí.
Això.
Perquè estem parlant d'esport femení i, a part, de futur.
El que passa és que, per bé o per malament, el futbol sempre ocupa una plana diària.
Sí, s'ho menja tot, no?
Llavors és...
Això està clar.
És impossible. És
com avui acabem de demostrar.
Sí, la veritat
que... Que han fet el primer fitxatge i dius, no?, que m'ha enviat un mail.
Bueno, sí. Primera incorporació, sí.
Ja teniu primera incorporació. Sí. La que volíeu,
Seguirem informant.
Bueno. Bueno, al setembre encara estareu muntant equip,
no? Ja t'ho explicaré tot. Vale. Tranquil.
Nosaltres acabem temporada aquí i marxem amb aquesta... Amb aquesta
alegria.
Grisos.
Aquesta alegria.
Clars i oscurs. En fi, que ha estat una temporada interessant, les coses com siguin.
Moguda.
Ha sigut interessant. Ha passat de tot aquí, ja. Però mira, hem tirat endavant tot plegat. Com sempre, agrair-vos que per videoconferència i ara ja darrerament aquí en persona estigueu tots els dilluns aquí per parlar sense filtres, però amb educació i respecte de tot el que s'ha de parlar.
Quan sàpiguin el que ens pagues, voldrà venir tothom.
Sí, ja t'ho dic. Aquí teniu el paper per renovar. Mantenim condicions.
Ja t'he passat el WhatsApp del meu agent.
Vale. Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Square. Escolta, feu molt bona cara. Espero que el setembre encara en feu de millor i una mica més morenets.
Gràcies. Bon estiu a tothom.
Bon estiu. Una abraçada. Soc el Ricard Álvarez, nosaltres ens plantem a les 2. Demà hi tornem, puntuals a les 12:20. Que acabes de passar un bon dilluns.